arriba a Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Molt bona tarda, què tal? Com estan? Salutacions cordials. Primer Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel, primer Temps de Descompte d'aquest 2013. La trentena mitja marató de Sitges que ha estat, com saben, la gran protagonista d'aquest primer cap de setmana esportiu de l'any. Gran participació amb més de 4.600 corredors entre les dues proves, entre la mitja marató i també el segon quart de marató, amb aquests 110 quilòmetres, i gran participació sitgetana. En fi, un molt bon ambient el que es va viure ahir en aquesta cursa ja tradicional, clàssica, amb aquesta edició que arribava enguany a la seva trentena edició. Noms propis, el de Roger Roca, guanyador d'aquesta trentena mitja marató. Un altre nom propi, el de Vinyet Noguero, que es va endur al primer lloc en categoria femenina. Un altre nom propi, José Luis Blanco, que va ser el vencedor de la prova dels 10 quilòmetres. O altres i tants i tants i tants noms, com per exemple el de l'atleta sitgetà Dani Serra, que finalment va fer el sisè de la general. En fi, una gran participació, un gran ambient que avui reviurem en aquest primer Temps de Descompte del 2013. Primer cap de setmana esportiu d'aquest any, com dèiem, en futbol. Parlem en línies generals d'una bona jornada si considerem les victòries de la Unió Esportiva Sitges aquest passat dissabte en el camp del Sant Cugat Sesgarrigues per 1-2 i també victòria ahir 1-0 del Sobrense davant l'Anoia. Però atenció, perquè ja no són aquests partits, ja no són aquestes victòries. També caldrà considerar la derrota del Sant Mauro davant l'Òdena en un partit espectacular. 5-4 va guanyar l'Òdena al encara líder Sant Mauro. En bàsquet, el Club Bàsquet de Sitges va guanyar ahir a la tarda el derbi a Vilanova, a la pista del Club Esportiu Vilanova, per 71-90. I en hoquei patins també parlarem de l'empat a 4 entre el Club Patí Sitges i el Lleida Alpicat. El repàs al que ha estat el cap de setmana esportiu en aquesta primera edició de l'any del Temps de Descompte, com cada dilluns, en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Hem de parlar d'aquesta mitja marató de Sitges, d'aquests més de 4.600 corredors, gran participació en línies generals, gran ambient el que es va viure ahir en aquesta prova ja clàssica de l'atletisme català. I molta participació de Sitges, Toni, això cada cop va més.
Sí, sí, l'atletisme és evident que ha agafat un aire molt, molt fort. Tothom camina i corre, i doncs això doncs, s'ha notat a Sitges. N'hi ha molta participació. Aquesta mitja doncs, l'està esperant tots els sitgetans al llarg de tot l'any. Hi ha molta gent que es prepara per a córrer aquesta mitja marató de Sitges, i doncs va ser la festa de l'atletisme de Sitges. Tot una festa.
Una festa que ens deixa, com dèiem a l'inici del programa, noms, uns quants, els dels guanyadors, bàsicament el de Roger Roca, que per tercer cop ha guanyat aquesta mitja marató de Sitges. Un altre nom propi, el de Vinyet Noguero, que ahir va guanyar la prova en categoria femenina. També José Luis Blanco, que va ser el guanyador de la prova del segon quart de marató. Saben que ahir es disputaven dues proves, la mitja marató i el segon quart de marató, que són aquests 10 quilòmetres, que em sembla una proposta molt, molt, molt escaient, molt, molt adequada, perquè evidentment no tothom està preparat o no tothom pot afrontar aquests 21 quilòmetres i escaig. Hi ha una segona opció, que són aquests 10 quilòmetres, una prova molt més accessible a tots aquells atletes que tenen ganes d'iniciar-se en aquest món. I també un altre nom propi, Toni, com el de Dani Serra, que finalment va fer el sisè lloc de la general. En línies generals, molta satisfacció pel que varen poder veure ahir.
Sí, molta satisfacció. A més, doncs, tothom parlava meravelles del circuit. Doncs ha estat un encert aquest any al circuit, i penso que doncs, si ha estat un encert, doncs seria molt bo doncs, mantenir-lo, perquè ha funcionat, no? L'atleta estava molt satisfet, tot i que no s'ha registrat el millor temps, perquè de fet el rècord de la prova doncs fa moltes curses.
Fa uns quants anys que no s'aconsegueix
superar, i però tot i això, doncs molt bon ambient. Jo penso que ahir va ser un bon dia, perquè fins i tot el dia va acompanyar.
Sí, feia fred, però bé, en qualsevol cas.
Va sortir el sol molt bé. Després ja el tram final de la cursa va començar a caure una miqueta de plusim,
sí,
però
sí.
Bé, això no va afectar res perquè doncs ja pràcticament tot estava acabat.
És evident que hem de felicitar els guanyadors, però també ens agradaria felicitar i considerar aquells atletes que han fet o van fer ahir un gran esforç, que afrontaven per primer cop a les seves vides o bé la cursa de 10 quilòmetres o bé la cursa de la mitja marató, i que van superar, diguem-ho així, els seus petits grans reptes personals.
Sí,
aquell que l'afronta per primer cop i la seva única il·lusió o objectiu és creuar la línia d'arribada més enllà del temps, o aquell atleta que ja té una mínima experiència i que lluita contra el rellotge i intenta cada any guanyar segons per superar els seus registres.
Sí, sí, per això parlàvem abans de la cursa de 10 quilòmetres. És una miqueta el trampolí per arribar a la mitja marató, i molts atletes ja es comencen a preparar doncs aquesta cursa i després ja arriben a la mitja. Segur que ahir, i desitges molts, doncs corien per primer cop la
sí,
mitja
sí,
marató.
Sí, hi havia uns quants que afrontaven per primer cop aquesta prova.
I per a ells va ser una magnífica satisfacció, van quedar molt contents, i home, és un pas endavant doncs a la seva activitat esportiva, no? Molt bé per aquesta cursa. Jo penso que està... És la segona cursa més antiga de les mitja maratons, i això diu molt a favor de Sitges, i a més que corrin 4.600, més de 30 atletes, 4.630 o més, doncs clar, diu molt a favor d'aquesta cursa.
Sens dubte que diu molt a favor d'aquesta mitja marató de Sitges, un bon nivell organitzatiu. En parlarem aquesta setmana, farem com cada any. La gent de la regidoria d'esports ens ha de venir per fer doncs el seu particular balanç d'una prova que, a línies generals, doncs, com dèiem al principi, el superam amb una excel·lent nota.
Sí, sí.
Amb una excel·lent nota.
Sí, sí, jo penso que cada vegada pugen més el gestor, i aquest any doncs el gestor està molt alt, perquè així com en altres edicions, quan nosaltres hem parlat amb atletes, han tingut les seves queixes, aquest any doncs no ha assistit. Tothom estava content i estava molt agraït, molt de l'organització, perquè ho tenien tot, i això és important, en una prova com aquesta. Segur que algun que altre tindrà la seva queixa.
Evidentment, de moment, no tothom és igual i no tothom...
Però d'entrada, vull dir, durant la cursa tothom estava molt content.
Anem a escoltar alguns dels protagonistes d'aquesta 30a edició de la mitja marató de Sitges. Evidentment, el gran protagonista és el guanyador, en Roger Roca, que per tercer cop guanyava la prova de Sitges amb un temps d'una hora 7:42.
Bé, molt bé, molt bé. M'he trobat molt bé. He anat tota l'estona amb el meu company, l'Albert. Entreno jo i hem anat junts tota l'estona. L'he ajudat a fer una bona marca. I al final doncs he marxat una mica jo sol i molt bé, m'he trobat molt bé.
Com, el temps, el registre és bo per tu?
No, era... un registre còmode per mi, he vingut a entrenar amb una setmana d'entrenament molt forta i no és un gran registre, però bueno, jo ja era l'objectiu que tenia avui, córrer ajudant el meu company i guanyar també, clar.
Portes, l'has guanyat dos vegades, aquesta la tercera, s'ha canviat el circuit, què t'ha semblat aquest circuit d'aquest any?
Bé, és un circuit molt ràpid, es pot córrer molt, molt, va ser avui fer una mica de vent en contra i algunes zones, llavors dificultava una mica doncs poder aconseguir millors marques, no? I a més, doncs, el fet d'haver d'anar tota l'estona allà davant sol, doncs no, és difícil córrer més ràpid, no? Però bé, el circuit està molt bé.
I a partir d'ara què, Roger?
Bé, jo treballo contínuament fins a... estic preparant el Campionat d'Europa de duatló, jo soc duatleta i per això estic entrenant, que és a l'abril.
Molt bé, enhorabona.
Gràcies.
Bé, doncs, com han escoltat, valoracions positives les que feia Roger Roca... Molt clar, ell havia vingut aquí a preparar-se, és duatleta, i bé, aquest registre 1:07:42, probablement per ell no era el millor, però bé, bon balanç el que feia, com dèiem, el vencedor d'aquesta 30a edició de la mitja marató de Sitges, en Roger Roca. Altres noms propis, el de Vinyet Noguero, que ja havia guanyat, si no tinc mal entès, la cursa, un altre cop l'havia guanyat Toni, per sí, tant sí. Aquesta és la segona vegada que la Vinyet aconsegueix guanyar la prova del seu poble. De Sitges, la Vinyet, que va fer un temps de 1:24:17 i que també valorava de forma molt positiva aquesta victòria en el matí d'ahir.
Ah, molt contenta. A més, la primera vegada que la vaig guanyar era una època que, bueno, que normalment feia molt bones marquetes, ja estava bastant dintre així del mundillo de fer l'hora 18, hora 20 que tenia, tinc hora 18. I bueno, aquest any he fet hora 24, però em començo a tornar bastant bé. I bueno, guanyar la cursa, la veritat és que no m'esperava. Pensava que hi havia algun altre noi i així, però m'he trobat molt bé, la veritat. He anat a fer la meva cursa, veient que la segona la portava bastanta distància. I bueno, no m'he capficat molt en fer cap crono ni res, però almenys assegurar la primera posició, que és el que he aconseguit.
Han tornat a canviar el circuit. Aquest any és circuit nou. Què t'ha semblat?
Bé, la veritat és que bastant bé. Personalment, però és una cosa molt personal com a atleta, a mi no m'agrada repetir volta, però hi ha gent que li va molt bé perquè fa una primera volta com de reconeixement i es regula més i així. A mi personalment, pues, és una cosa que no m'agrada gaire, però bueno, que ho respecto perquè hi ha moltes organitzacions que ho fan.
Lo de Mesto molt bé, no?
La organització perfecta, m'ha agradat molt, bueno, al nivell de Sitges, allà.
I com t'ha anat aquest any la temporada, Vinyet?
Bé, la veritat és que vaig començar fent alguna cursa per allà a Vilafranca, que l'havia guanyat, una cursa del Cava, després vaig fer la mitja de Tarragona, que vaig fer tercera, Vilanova vaig fer segona, i com no, Sitges, pues, he fet primera, que, bueno, que personalment estic molt orgullosa perquè és del meu poble.
I a partir d'ara què, noia?
Doncs al març vull fer la marató. La marató sencera, l'any passat ja la vaig fer com a prova, i aquest any, bueno, sense cap objectiu clar, però almenys tornar-la a fer, a dir que, bueno, que aquest any he fet una marató sencera.
Doncs un altre repte per la Vinyet Noguero, fer la marató de Barcelona.
La marató.
El mes de març. No serà l'única. Hi ha uns quants que també la correran. Quants de Sitges, em refereixo.
Sí, sí, una marató que tindrà color sitgetà, eh?
Sí, 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 marcat color sitgetà, perquè és un altre dels grans reptes. Primer ens atrevim amb els 10 quilòmetres, després amb la mitja i vinga, anem ja de cap a la marató.
A la marató.
Els 42 quilòmetres. Déu-n'hi-do. En fi, una molt bona temporada també, la de Vinyet Noguero, satisfeta, orgullosa d'haver guanyat aquesta 30a edició de la mitja marató de Sitges. Ho feia per segon cop amb aquesta hora 24:17, i un altre nom propi, el de Dani Serra.
Sí. Sí, sí, un
Dani Serra, que va fer 6è de la General amb 1:11:40,
que i millorava el seu registre, i fins i tot, doncs, se va sentir molt emocionat quan recordava, doncs, el suport que havia tingut de la gent de Sitges pel carrer de Sitges.
Doncs escoltem el Dani Serra.
Sí, sí, molt content, perquè avui la veritat és que hi havia moltíssim nivell aquí a la 30a edició d'aquesta mitja de Sitges. Hi havia Roger Roca, l'Albert Molins, hi havia Oscar Rodríguez, el Sergi Rodríguez, el Joan Minguillot, vull dir, hi havia un nivellàs, i la veritat és que poder compartir una cursa amb ells i entrar en sisena posició, però tan a prop del quart i del cinquè, no?, que estic gairebé a la zona de podi una vegada més, doncs em fa moltíssima il·lusió.
De fet, tu ja has corregut diferents vegades a Sitges, coneixes molt bé el teu poble, el teu, doncs el circuit s'ha canviat aquest any, què t'ha semblat?
Bé, un circuit força semblant al d'any passat, però la veritat és que per mi millor, perquè sí que és veritat que el tros de la recta de la Mata s'ha escurçat bastant, i això afavoreix una mica, com a mínim, alleujaria una mica el cansament dels corredors, i la veritat és que el fet de poder córrer per dintre del poble un any més és tot un luxe. Passar per la zona del Cap de la Vida, el carrer Espalter, el carrer Jesús, i rebre el recolzament que he rebut a la cursa avui, la veritat és que se m'ha posat la pell de gallina.
Si ho tinguessis, que deixeu, deixaries aquest circuit, Dani?
Jo penso que sí, penso que és un bon circuit. L'única pega és potser el tros de la pujada del centre de disseny, que aquella pujada s'atravessa bastant, i sobretot si l'has de fer dues vegades. Però vaja, trobar un circuit completament pla és pràcticament impossible a qualsevol lloc, i menys a Sitges també.
Content de com t'ha anat la temporada, Dani?
Estic molt content de com vaig acabar la temporada passada, molt content de com ha començat aquesta, amb molts canvis a la meva vida personal, i bueno, intentant que l'esportiva hi hagi els mínims possibles canvis, i si n'hi ha, doncs que siguin en positiu.
altre dels noms propis, el del sitgetà Dani Serra, com dèiem, sisè de la General amb aquesta hora 11, molt satisfet, com han escoltat en la valoració que li feia amb el Toni ahir. Bé, una bona temporada també la del Dani Serra, i en definitiva, Toni, el que dèiem al principi, un altre repte que s'ha pogut superar, perquè, clar, reunir tanta gent, tants corredors, clar, és difícil. Entenc que no és fàcil,
no,
des del
no,
punt
no.
De des del punt de vista organitzatiu.
Sí, sí, no, no, és complicat.
Aquesta setmana, repeteixo, bé, en farem balanç, no?, amb la gent de la regidoria d'esports, però és un repte important, eh?
És complicat, és complicat, és difícil, però a més jo penso que un cop ho fas i tot surt bé, és exitós.
Ho dic perquè de vegades, allò, si descuidem el mínim detall, a vegades aquest mínim detall...
Sí, pot influir.
Pot esgarrar, no? Sí, pot influir,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Detalls
sí.
Que a simple vista poden ser superflus, doncs...
És clar, són petits detalls que poden fer grans detalls, no? Uh-huh. que després nota molt, no? Però no, jo penso que s'ha treballat bé. També és hora de valorar també, doncs, fins on pot arribar Sitges, perquè jo penso que 4.630...
Quin és el sostre, no? Quin seria el sostre?
De Sitges, 4.630 atletes aquí, doncs és molta gent, fins ara molt bé, però clar, això tindrà un sostre, no? Uh-huh. I això és el que es té que valorar. La gent l'ha agradat molt passar pel poble, per mir del cas de la vila, i doncs això es té que valorar moltíssim, perquè el corredor el que vol és això, el suport de la gent que surti, que l'animi, i que doncs això dona forces per arribar...
Ens ho deia l'altre dia el Jordi Ballesteros, que de vegades quan les forces comencen a minvar, doncs un crit de suport, allò, un vinga, som-hi,
és un ajut
et
molt
fa treure forces d'on sí. Pràcticament no n'hi ha.
Sí, 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 això és molt interessant per als atletes i és el que més valoren, no? Quan passes per la carretera que no n'hi ha ningú i això, doncs clar, això no fa...
No te en falta aquell escalfor.
No fa caliu, no?
Sí, sí, sí.
I en canvi, al mig de la vila, doncs ahir era tota una festa i això és molt important. I fins aquí jo valoraria tot això i diria aquesta valoració d'on podem arribar i si aquest és el sostre o podem tirar una mica més.
En fi, enhorabona a tots els que han treballat i han fet possible aquesta 30a edició de la mitja marató de Sitges i el segon quart de marató d'aquests 10 quilòmetres des de l'organització, passant pels voluntaris, també sí, una tasca increïble
una
dels
tasca
voluntaris.
Una tasca molt important, Pitu, una tasca sí, 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 molt sí, sí. Important, Déu-n'hi-do.
Allò que dèiem dels petits detalls, a vegades un petit detall com una ampolla d'aigua, com qualsevol bestiesa, doncs ajuda i molt. Doncs els voluntaris també, que per cert celebraran la seva festa ja tradicional també a l'Esports Bar aquesta mateixa setmana. Els atletes també, ja no només els que han guanyat, com dèiem, sinó aquells que han afrontat per primer cop el gran repte de córrer i divertir-se. No sé si dir divertir-se i patir a parts iguals.
Sí, sí.
Perquè probablement sí, un es diverteix i també pateix.
Sí, exacte.
Perquè són molts quilòmetres.
Passa bé, però pateix, perquè evidentment són... quan són la petita 10 quilòmetres, quan és la mitja marató, són 21, són quilòmetres. Però bé, molta gent s'està preparant per aquest dia i doncs pateix un, però ho passa molt bé, perquè és realment el que l'agrada.
Perquè, com dèiem, té l'escalfament dels seus,
sí, sí.
Ja sigui familiars, amics, etcètera, sí. Etcètera. En fi, molt bona valoració, com dèiem, d'aquesta 30a edició de la mitja marató de Sitges. De moment ho deixem aquí. Farem, com dèiem, aquesta setmana també el balanç amb la regidoria d'esports. Seguim endavant. I més enllà de la mitja marató de Sitges que ens ha ocupat aquests primers minuts de programa, hem de considerar doncs, la resta de resultats. Ha estat en línies generals un bon cap de setmana esportiu aquest primer de l'any 2013. Comencem ja, per tant, a repassar els primers resultats de futbol base. Els de la Blanca Subur, considerant, com no, la victòria del Joan Ilà, que ahir a la tarda el Nou Pins Vents es va desfer de l'escó per 2-0. Per tant, la Blanca continua mantenint liderat el grup primer de la Lliga Preferent. Ens comenta com cada setmana tots i cadascun dels resultats dels equips de la Blanca, l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
com dèiem, el juvenil A, que va guanyar per 2-0, i bé, continua de moment el líder, és a dir, bueno, l'any comença tal i com havia acabat.
Aquí estem. Sota un fred molt intens, això sí, feia fred de veritat.
Sí, ahir a la tarda feia força, sí.
La Blanca no ha pogut a la primera part passar la barrera que ha preparat l'escó. A la segona, uns canvis molt encertats han canviat la cara de l'equip i llavors s'ha guanyat bé. El líder funciona.
De moment...
Sí, ja, doncs, ja és molt bo dir això.
Ja és molt bo dir això perquè la temporada és molt llarga, queda tota la segona volta, veurem com acaba. És important començar bé, però també és important acabar bé.
Com acabi ja ens semblarà bé.
I de moment el juvenil A, que com dèiem continua encapçalant aquesta classificació, havent sumat fins ara 31 punts. La resta de resultats, Albert?
Bueno, el juvenil B, Escola de Futbol Prat Blaugrana, 1, Blanca Subur, 2. Els nanos van dedicar aquesta bona victòria al seu entrenador Cano, que va perdre la seva mare fa 2 dies. Cadeta, Blanca Subur 5, Risto Stoikov 3. Després d'anar perdent 1-3, la Blanca ha tornat a agafar el ritme del partit i en un trist tras ha tombat la truita, logrant una difícil victòria. Cadet B, Bellvitge 3, Blanca Subur 4. Gran victòria en un difícil camp. La Blanca ha estat perfecta, jugant tots a un bon nivell. Infantil A, Marianao Poblet 6, Blanca Subur 0. El líder, un gran equip, ens ha fet pols. Infantil B, Blanca Subur 7, Risto Stoikov 1. Esplèndid partit dels nanos que van escombrar el rival. Infantil C, Blanca Subur 5, Canyelles 2. Partit molt atascat. Al final, els locals han posat el bon joc i han guanyat bé. A l'Evina, Blanca Subur 2, Vilanova 6. El Vilanova ens ha donat un bany. A l'Evin B, Cornellà 2, Blanca Subur 0. Un bon Cornellà no ens ha donat cap opció. A l'Evin D, Blanca Subur 9, Ribes 2. Partidars dels nanos que han demostrat la seva superioritat. A l'Evin E, Blanca Subur 3, Calafell 5. Ha passat el líder i ho ha demostrat. Benjamin A, Escola Futbol Gavà, 1, Blanca Subur, 1. Bon partit a Gavà, la Blanca hauria pogut guanyar amb una mica més de punteria. Benjamin B, Blanca Subur, 9, Penya Jove de les Roquetes, 2. Partit molt complet del B, que ha estat molt encertat. Benjamin C, Blanca Subur, 7, Vendrell, 1. Golejada còmoda d'un C que ho ha abordat. Benjamin D, Sant Mauro 0, Blanca Subur 8. Partidars dels nanos que han encarrilat, encandilat amb el seu joc. Per últim, el 49 campionat local del Nou Pinsbens, amb promeses, pastisseria Serralols Nin 7, Interarmaris 4, Hotel Palou 1, Can Gregory 4, Òptica Holandesa 2, Remax 7 i Blau Sitges 5, Construcciones Xeixu 3. I en Pitufos, Hotel Estela 1, Begudes Adell 8, i Restaurant Triana 2, Càmping Sitges 2. Per ser el primer partit de l'any, ens ha anat la temporada, la jornada molt maca.
Sí, 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 ja sabem que...
Moltes gràcies, Reis.
Els Reis s'han portat bé.
Sí, d'acord.
Doncs, Albert, moltíssimes gràcies. Bona setmana, fins divendres. Adéu-siau.
Igualment, adéu.
Cert, que allò quan venim d'una aturada, ja sigui Nadal, ja sigui Setmana Santa, qualsevol aturada, després costa arrencar, i com deia l'Albert, no ens podem queixar perquè, tot i que l'aturada és de les llargues, és pel Nadal, doncs podem considerar que han estat bons resultats, com també dèiem en començar el programa. Per cert, des d'aquí volem enviar-li una abraçada al Josep Pasqual, ens ho deia l'Albert, aquesta darrera setmana s'enterrava la seva mare. Ho lamentem molt. Des d'aquí transmetem el nostre condol el Josep i la seva família. També lamentem molt, Toni, la mort de l'Artur Oller.
Sí.
Sí, sí. Persona també molt vinculada al món de l'esport, al món del ciclisme en els seus inicis.
Sí.
Recordar el Toni que l'Artur Oller l'havíem arribat a entrevistar aquí a la ràdio com a, no sí. sé si president de la penya ciclista Maricel
sí,
o...
Sí, era l'últim de ser president, uh-huh. Me dona aquesta sensació. I a més, doncs, ens afectava molt, me recordo quan el parlàvem el dissabte, uh-huh. Que en deies que havia mort l'Arturo, un home que sempre està vinculat a tot el que és l'esport,
sí, sí.
I penso que és una pèrdua important per Sitges, uh-huh. I una bellíssima persona.
En fi, doncs, és aquí també un record per l'Artur Oller i la seva família. La vida continua, com es diu en aquests casos.
Com es diu, sí. Sí, sí.
Ja sabem que és un tòpic, però bé, en qualsevol cas, doncs ens ha agradat considerar o recordar, doncs, i des d'aquí, doncs, a transmetre aquestes dues notes de condol. Seguim endavant, hem de repassar més resultats del cap de setmana esportiu. De repassar, per exemple, els resultats dels equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Comencem pel juvenil, que va guanyar a domicili 1-7 al camp del Mascatarro. El cadet, que va perdre a casa, ho va fer per 1-4 davant el club de futbol Vilanova. També va perdre l'infantil A, que ho va fer per 2-1 al camp de la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca. L'infantil B, que no va tenir problemes per golejar amb el Sant Sadurní per 0-12. L'infantil C, en canvi, perdia 1-10 davant el Mediona. L'Alevia A, que perdia per 9-0 en la seva visita al camp de la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca. Guanyava, en canvi, l'Alevi B, ho feia per 3-7 al camp del Quintinenc. També golejava l'Alevi C, que ho feia per 3-14 al camp de la Unió Esportiva Sant Sadurní. El Benjamí A, que guanyava 2-5 al camp del Cubelles, també guanyava el Benjamí B enfront al Cubelles per 3-5. El Benjamí C s'enduia el derbi amb el Ribes, el Bosc de Plaça, va guanyar el conjunt sitgetà per 3-4. També va guanyar el Benjamí D, ho va fer per 11-1 davant el Sant Sadurní Atlètic. El Benjamí E perdia a casa, ho feia per 0-7 davant el club de futbol Capellades, i els dos prebenjamins van aconseguir grans resultats, grans victòries. El prebenjamí A ho feia per 0-9 al camp del Masquefa, i el prebenjamí B pel mateix marcador, per idèntic marcador, però en canvi aquí a Aiguadols 9-0 va guanyar, com dèiem, el prebenjamí B davant el també Capellades. I el cap de setmana que hem deixat, que també ens ha deixat, i valgui la redundància, perdó, si la veu ens ho permet, resultats de futbol femení. Mal resultat del sènior del Suburense, de l'equip de primera divisió, que va veure com l'equip de l'Escola Valls Futbol li feia un 3-9 ahir al migdia aquí al municipal d'Aiguadols. En canvi, bons resultats de l'infantil cadet, que es va imposar per 4-1 al Manresa, i també un altre bon resultat de l'Alevi infantil, que s'imposava per 4-3 al tancat. I un bon resultat també del Rugby Club Sitges, del primer equip, del Primera Nacional, que dissabte al migdia guanyava per 10-25 en el seu desplaçament, en la seva visita al camp de l'Ibiza. Aquest resultat que el consolida a la zona tranquil·la de la classificació. Un Sitges que ha aconseguit ja superar les victòries a les derrotes, porta de moment 4 victòries a 3 derrotes, però atenció, perquè aquest proper cap de setmana en rep el líder, el Club Natació Poblenou. En qualsevol cas, com dèiem, aquesta quarta victòria a la Primera Nacional el consolida a la zona tranquil·la de la classificació i li atorga un nou pas per acabar de certificar la seva permanència. I tornem al futbol. D'aquí uns moments repassem la setzena jornada. El grup 12 de la tercera catalana, considerant, com no, que ha estat una bona jornada si parlem del futbol sitgetà, perquè el Sitges dissabte a la tarda guanyava per 1-2 al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, i el Sobrense ho feia ahir a la tarda Aiguadols per 1-0 davant l'Anoia. Una jornada, la primera d'aquest 2013, i penúltima atenció de la primera volta, que també ens ha deixat la primera derrota del líder, del Sant Mauro. Partit espectacular dissabte a la tarda entre l'Òdena i el Sant Mauro. Al final, victòria de l'Òdena per 5-4. Per tant, primera derrota, una primera derrota que coincideix, com dèiem, amb aquesta penúltima jornada de la primera volta. Malgrat tot, el Sant Mauro manté el liderat, perquè el coixí que tenia vers els perseguidors ja era important i continua sent bastant, bastant important. Com dèiem, el 5-4 de l'Òdena davant el Sant Mauro, el Sitges que va guanyar per 1-2 al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, les Roquetes, atenció a les Roquetes, el conjunt de Sergio Izquierdo, que manté la segona plaça gràcies al 5-0 davant el Riudebitlles, la Granada 2, Fàtima 2, l'Hortonenc 2, Capellades 1, el Ribas i la Penya Jove, que finalment van acabar empatant 1-1, el Base Vilanova, que es va veure sorprès 3-4 pel Sant Sadurní Atlètic, el Sobrense, que va aconseguir guanyar per la mínima 1-0 davant l'Anoia ahir a la tarda Aiguadols, i la Fundació Aleti Vilafranca, que li va fer un 5-3 al Montserrat Igualada. Això vol dir que el Sant Mauro, tot i aquesta primera derrota, manté la primera posició amb 39 punts, segon les Roquetes amb 33, el Sitges, que és tercer, amb 32, els mateixos punts que l'Atlètic Vilafranca, Òdena i Sobrense sumen 31 punts, el Base Vilanova és setè amb 27, 24 punts per Penya Jove i també per en Riudebitlles, el Sant Cugat, que en suma 22, 17 punts per Sant Sadurní Atlètic, 15 per la Granada, Montserrat Igualada 14, 13 punts per Anoia, 13 punts també per Capellades, i tanquen la classificació, és a dir, els tres darrers classificats són el Hortonenc amb 13 punts, el Ribas penúltim amb 12 i el Fàtima amb 11. I ens hem passat setmanes i setmanes dient, bé, el Sant Mauro menja part, el Sant Mauro juga una altra lliga, quan perdrà el Sant Mauro, si és que acabarà perdent algun partit? Doncs ja ha perdut, Toni.
Ha perdut.
I quin partit? 5-4 amb l'Òdena.
Sí, sí.
Una Òdena que ja ens va agradar molt en el darrer partit de l'any aquí a Aiguadols, tot i que el Sitges el va aconseguir guanyar i superar per 4-2, ja dèiem, i feia setmanes també, que consideràvem la bona trajectòria d'aquest Òdena, que ha estat o té l'honor de ser el primer equip que s'ha carregat el líder, sí, el Sant Mauro.
Sí, 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 sí. A més,
hi ha a partir d'aquí una altra lliga sobre un nou format, diguem-ho així, o...
Em diu molt que el Sant Mauro va acabar l'any empatant, sí, amb la Fundació Aleti Vilafranca, i que ha començat l'any perdent. Això em diu...
Ja és sintomàtic.
Sí, això em diu alguna cosa, no? Que alguna cosa no acaba de rullar. Sí que 4-5 o 5-4 no és un marcador, és un marcador just, però que són 9 gols, que
sí,
diu també molt, no? Però jo penso que els que van per darrere estan molt forts, com el cas de la compta amb la Fundació Leti Vilafranca, Roquetes, Òdena o Besitges, sense deixar de banda el Sobrense. Uh-huh. Compta amb aquests equips. N'hi haurà lluita. Jo no sé si el Sant Mauro, que té ara un calendari també difícil, perquè compta que les Roquetes, estem parlant que aquesta setmana jugarà el derbi amb la Penya Jove, després ve al camp dels Sitges i després va al camp del Sant Mauro.
Mare de Déu, també quin turmalet que té les Roquetes,
Compte que els calendaris ara comencen a apretar.
Sí, sí. Parlant de calendari, se'ns deia el Manuel Rodríguez, després del partit que el Sitges jugava a Sant Cugat, Sesgarrigues, amb victòria dels Sitges, com saben, per 1-2, que ell ho prefereix. Que ara el Sitges, per exemple, rep el Ribas aquest dissabte a Aiguadols, que després s'enfrontarà a les Roquetes i que després tindrà el derbi amb el Sobrense. Diu que ell ara els vol, aquests partits, perquè el Sitges està en un bon moment.
Perquè veu l'equip en bon moment, veu l'equip que ara no té baixa significativa, potser la de Rubén Cortés.
Rubén Cortés, que pesarà, es va acabar lesionant.
Pesarà una miqueta.
Lesió, sí, muscular. Sí. Avui s'acabaran de determinar si bé, quant de temps probablement pugui estar el Rubén de baixa, però ja ens deien una primera aproximació al Manel que igual un parell de setmanes, tres setmanes, no sí. se les treu ningú.
Per això que aquest sí
baixa en qualsevol cas significativa, perquè el Rubén estava en un moment...
Per mi és el millor moment del Rubén. Sí. Jo penso que des que nosaltres estem seguint o que està jugant amb el Sitge el Rubén és el millor moment i és el jugador més desequilibrant que n'hi ha de moment per aquí, no? Mm-hmm. I sobretot en aquesta tercera catalana, no? És un, per mi és una baixa molt significativa, però bé, els Sitges té jugadors que poden suplir bé al Rubén, potser no amb les característiques d'aquest jugador,
és evident.
Però que està en el millor moment els
Sitges, que tenia baixes dissabte importants,
sí,
tenia també, la baixa de Quique Aranda, la baixa de l'Héctor, tenia, jo penso que dues baixes fonamentals al mig del camp. Però bé, va aconseguir la victòria, després en parlarem, però de la jornada, d'aquesta jornada setzena, Toni, també podem destacar el 5-0 de les Roquetes al Riu de Villes.
Sí,
ens diuen els que van veure el partit que va ser un gran partit del conjunt de les Roquetes.
Sí, les Roquetes estan en millor moment. Parlàvem inclús amb el seu president, el germà del Sergio Izquierdo, i em deia que, doncs, que n'hi ha molt bon ambient, que tothom està molt unit i que això fa molt a favor de les Roquetes, doncs, que és un equip molt modest, però que ha fet una molt bona plantilla de jugadors que potser un altre no lo volien, però que amb les Roquetes s'han consagrat i compta amb aquestes Roquetes.
Sí, de moment es consolida la segona posició, ja està a 6 punts del Sant Mauro, que és el líder. Empat a 1 ahir al Bosc de Plaça entre el Ribas i la Penya Jove.
Sí,
un Ribas que no acaba d'aixecar el vol.
Patirà el Ribas.
El Ribas que visita Aiguadols per enfrontar-se als Sitges, atenció, aquest dissabte.
Patirà el Ribas i no té canvis. Patirà. Ara, si el Ribas, com jo he escoltat, hi ha jugadors, com el cas de Francesc Medina, el Frank, jugador del Cubelles, molt significatius i golejadors, com el cas de Francesc Medina, que diuen que marxen del Cubelles i volen anar al Ribas, doncs si fitxen aquest jugador sí que el Ribas pot donar un pas de qualitat i sortir d'on està, perquè tindrà molta qualitat i gol. Però tot està si fitxaran o no fitxaran, si el Cubelles li dona la baixa o no li dona la baixa.
Perdona, però no ho entenc, perquè el Cubelles està fent una bona temporada, no?
Sí,
sembla que segon classificat, està...
Sí, el que passa és que això és un grup de jugadors que són molt amics, que tenen molts amics, el Cristian García, el Cristian Laguna, que està jugant amb el Ribas, és gran amic d'aquests jugadors, i això fa molt a favor del Cristian. Aquests jugadors són jugadors molt especials. Francesc, un gran jugador, no ho tenim que descobrir.
No, és evident.
Francesc Medina marca molts gols, però és un jugador especial. Cristian García, que és l'entrenador del Cubelles, vol disciplina per tots, pels veterans
i pels
joves. I si els joves tenen disciplina, els veterans també. I això, doncs, xoca una miqueta amb la manera de ser d'aquests jugadors.
No es tracta, evidentment, de resultats, perquè l'equip, com dèiem, va bé, sinó una miqueta d'intentar que tothom remi a la mateixa direcció.
Exacte. Són jugadors que, a més, renunciar a una segona catalana per anar a la tercera, ja diu que són jugadors que juguen per jugar, que és el que volen passar-se-lo bé i que no volen que ningú l'apreti, no? Cristian García és un home que l'agrada la disciplina d'aquest equip, està fent una magnífica campanya, jo penso que és l'equip revelació de la segona catalana, una catalana molt complicada, però el que vol és això, que tothom estiguin per la feina, i aquests jugadors són jugadors que tenen nom, jugadors que juguen per jugar i que ells el que volen és passar-se bé amb els seus companys. Com no tenen molt bones relacions amb el míster, amb el Cristian, doncs volen marxar.
En fi, doncs de moment ho deixem aquí, amb aquesta opció, amb aquesta possibilitat que arribin doncs, jugadors procedents del Cubelles. I ens pot sorprendre també, Toni, el resultat del Base Vilanova, que va perdre 3-4 amb el Sant Sadurní Atlètic.
Ha perdut una base molt important.
Ha perdut una referència, com la de Moja, evidentment.
És que el Moja, de mitja punta i al mig del camp, era el que portava tot el joc de la Fundació. Jo penso que la Fundació Base Vilanova trigarà 2 o 3 setmanes en recuperar.
Sí, en restablir-se.
Exacte, el seu lloc, perquè el Moja es nota moltíssim.
Un Base Vilanova que s'ha despenjat una miqueta d'aquest grup. sí, d'aquest grup de Roquetes, Sitges, Salet i Vilafranca, Òdena, Sobrense...
Sí, i dona la sensació doncs, que no serà un aspirant, que ha donat un pas enrere en les seves aspiracions de lluitar com a mínim per la promoció i que doncs, té que recuperar-se i molt aviat perquè ara ve també partits complicats.
El Sitges, que guanyava 1-2 dissabte passat al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, ja sabem que és un camp molt petitó, que és un equip molt, que hi va molt. El Sant Cugat té una aposta molt, molt clara de com juga, buscant la seva màxima referència, que és Ivoluque. I bé, el Sitges, tot i les baixes, ho dèiem, no hi era Quique Aranda sancionat, no hi era l'Héctor, que també és un jugador importantíssim al mig del camp... Doncs el Sitges va poder marcar el primer minut de joc. Una molt bona jugada per la banda dreta que va culminar Carlos Jacques en el 0-1. Potser se'ls prometien molt felices, però a partir d'aquí van haver 20 minuts una miqueta en què el Sant Cugat es va fer amb el control de la situació.
Sí, sí, aquí va passar que el Sitges donava la sensació que havia tret el peu de l'accelerador i en canvi el Sant Cugat apretava i molt, no? Ells van agafar el domini del mig del camp i del partit, sobretot en aquests minuts. El que passa que a poc els Sitges se van anar recuperant, va arribar l'empat d'ells.
Sí, sí, al minut 29 una falta lateral que rematava de cap molt bé i Ivoluque al fons de la xarxa, i a partir d'aquí tornava a començar el partit, en certa manera.
Sí, el que passa que després la millor ocasió la va tenir el Sitges, tant al final de la primera part com tota la segona part, que si el Sitges estava una mica més fi, estem parlant d'una 4...
Va resoldre Sergio Jiménez en una acció personal al minut 68, fent l'1-2. Tot i que el porter del Sant Cugat ens va agradar. Va fer un parell de tres de bones parades, eh?
Sí, sí, per mi va ser... conjuntament amb el Libo, els millors del Sant Cugat, tot i que el Sant Cugat sabem que és un equip lluitador en defensa, que no es complica la vida, trenca totes les pilotes i que té una referència clara, Ivoluque.
Sí, sí, Ivoluque, que va acabar el partit també una miqueta fora d'òrbita, eh?
És molt bon jugador, però no sé què passa. Tots aquests bons jugadors se l'anul·la el cervell,
sí, eh? No acaben d'estar allò...
Sí, allò no acaben d'estar del tot...
El Juanjo Alegre ens deia, ostres, aquest jugador m'agradaria veure'l amb un gran equip.
Sí.
A veure, un gran equip, amb tots els respectes pel Sant Cugat, però un equip que pugui ja estar lluitant per pujar, un equip de qualitat...
Sí, un equip de categoria més alta. Home, mira, l'exemple és per exemple...
Bé, la vegada que vam parlar amb ell, amb l'Ivo, ell ens va dir que sí, que havia rebut alguna proposta d'equip de superior categoria, però que ell...
A ell ja l'anava bé aquesta categoria, de fet havia renunciat a una altra categoria, però ara que parlem de bons jugadors, i cal destacar-lo, Blas Segarra.
Sí.
És l'ànima del Vilanova, la primera catalana.
El Vilanova que es frega en les mans, suposo, després de la seva incorporació.
És que l'ha recuperat tot. El bon joc, tot.
Els resultats.
Els resultats, dos victòries consecutives que feia molt, molt de temps que no s'aconseguia, 5 gols a camp contrari, que això feia molt de temps.
0-5, va guanyar, recordem, el Vilanova al camp del Redis.
I tot gràcies a un jugador, Blas Segarra, perquè això és per valorar una miqueta i per parlar una miqueta de la importància que té un jugador bo. Tu imagina't un Ivoluque que també en un equip d'aquests, la feina que podria fer.
En fi, victòria, com dèiem, del Sitges per 1-2 al camp del Sant Cugat. Coses que no ens van agradar, evidentment, la lesió del Rubén Cortés, ja a la part final del partit, va notar, doncs,
se va notar ràpid,
una punxada aquí a la part del darrere, de la cuixa, i això parla d'una lesió muscular, molt probablement, i parla d'unes quantes setmanetes de baixa, una autèntica llàstima. Tampoc ens va agradar l'expulsió del Gerard, que el xicó també se'n va anar molt empipat, perquè deia, ostres, que no hi ha manera que acabi un partit.
No, perquè ell va fer la seva feina, i jo penso que a vegades són molt rigorosos amb ell, els arbitratges.
Ja quan va veure la primera targeta groga...
Però quan va veure la primera ho parlàvem.
Sí.
Jo canviaria
des de Gerard, la banqueta, doncs...
Jo canviaria el Gerard perquè veurà la segona. Mm-hmm. Veurà la segona perquè la seva manera de jugar és entrar, és cobrir bé...
un jugador molta... que no s'arruga, que s'ha de ficar la cama a la fica...
Això
i que
molta vegades que l'àrbitre no mesura bé i doncs se l'ensenya la groga ràpidament.
Bé, en qualsevol cas són aspectes del joc, evidentment, per tant, el Gerard, que no podrà ser aquest proper dissabte amb el derbi davant el Club Deportiu en Ribes. 1-2, Manel Rodríguez ho tenia molt, molt clar. Avui, aquí, veníem a guanyar.
Sí, aquest era un túnel que teníem que passar. Vint d'aquí, pensa que ara tenim Ribes, Roquetes i Sogorens seguit a casa, tots, i aquest era el... Jo els hi vaig dir als jugadors, aquest era el seu conducte, el passe per arribar a aquests partits a dalt de tot. Bueno, ho hem fet, i ho hem fet en unes circumstàncies molt complicades, perquè les baixes d'avui eren molt sensibles, tot i que les baixes durant l'any ja se sap que hi ha partits que tens baixes, i per això estan els que no juguen habitualment, però estic content i orgullós perquè l'equip ha treballat molt, ha donat la cara. Tret de 20 minuts després del gol nostre a la primera part, que ens hem dormit una mica, penso que hem pensat que guanyaríem el partit fàcil, després l'equip s'ha posat al mono i hem fet el que teníem que fer.
Poc control, no? Un partit bastant descontrolat, no?, en línies generals.
Que molt, molt petit, eh? És bastant més petit que el nostre, sí, sí. És molt difícil aquí controlar la pilota, intentar-la jugar... Vam anar a fer un partit amistós a Olivella, amb un camp que és igual que aquest de petit, i vam intentar sortir-les jugant totes de darrere i no podíem, era impossible. Llavors, davant de la prova vam dir, nois, el partit que hem de plantejar avui és un partit molt diferent. He posat el Carlos de mitja punta amb el Guille, perquè són dos homes que dominen molt bé el joc aeri, i aprofitar les nostres bandes, com sempre. I bueno, i els dos gols, un per la dreta i l'altre per l'esquerra. I això és una mica el que fem per destrossar una mica els equips, no? És intentar aprofitar, quan no hi ha espai, buscar-lo amb els jugadors que tenen aquest avantatge amb el 1 contra 1, que és el que genera espais, no? El anar eliminant jugadors, no?
I precisament el partit avui s'ha de seguir per la qualitat individual del Sergio.
Bueno, jo diria que hem tingut bastantes opcions a marcar, sí. Hem tingut bastantes, potser no tantes a la primera part, encara que el porter d'ells ha fotut dues parades impressionants, i després la segona part, una miqueta més de tranquil·litat, potser ells ja desarbolats haguessin pogut fer el tercer, però jo penso que s'ha decidit sobretot pel treball de l'equip. El primer gol nostre és una jugada del Rubén que la podríem passar 30 vegades perquè l'hem fet 30 cops aquest any. I la jugada del Sergio és el mateix, una diagonal d'ell amb pilota controlada, que és molt complicat per al Sergio aquí, no? I ho sabem. I això ho hem explotat avui i ens ha donat resultat.
El Rubén s'ha trencat. Suposo que estàs preocupat, no? Perquè era un jugador... Bueno, és un jugador que està en un moment excel·lent.
Anem amb el temps. Aviam, dilluns farem unes proves i veurem aviam què ha passat. I esperem que no sigui res. No, a vegades hi ha miracles. Pararem.
Banqueta curta, no? Com diem sempre.
Bueno... Relativament curta, aviam. Avui faltaven tres jugadors titulars indiscutibles. I han sortit altres tres i ho han fet bé. No sé, aviam, sí que és veritat que...
Però es nota, a mi.
Clar, és veritat, però bueno, es nota, però és el que hi ha, i amb això hem de lluitar. Per això dic que avui el partit d'avui era tan important, no? Perquè perdre aquí tres punts t'hagués despenjat una mica de la zona noble aquesta en la que estem. Ara l'heu guanyat, ara són els altres els que poden quedar despenjats. I ara tenim tres rivals directes, amb, potser no tant el Ribes a la classificació, però és un derbi, i aquests derbis no tenen amo, vull dir que és igual on estiguis, i després dos rivals completament directes amb la lluita per estar a dalt de tot, no? Llavors, bueno, les baixes han sigut les que han sigut, però és que durant l'any hi ha partits que tens baixes, és impepinable això, i avui doncs, jo penso que ho hem subvendat en nota.
No sé si ha acabat o no, però les últimes informacions que teníem era que el Sant Mauro ha perdut amb l'Òdena. Suposa alguna cosa, això?
Bueno, suposo que jo ho fa des que ho dic. A mi ningú em creu, i potser és veritat els que diuen que pel mes de... No sé, el mes que ve ja seran campions, però jo continuo dient que la lliga és molt llarga i que ja veurem què passarà. Ojalà no m'equivoqui i puguem optar tots a la primera plaça, també. Home, de moment el que suposo és que ens portava 9, em sembla, sí. En dues jornades li han tret 5 punts. 3 avui i 2 l'última setmana que vam empatar a casa i nosaltres vam guanyar. Però si ens en portava 9, ara ja no són 9. No sé els que ens porta, però bueno, no sé, en 5 o 6. Tot i així, Sant Mauro continua sent l'equip a batre, està clar, perquè està davant i els números estan allà. Però, qui sap el que passarà.
I com deies ara fa uns moments, final de primera volta... Inici de segona exigent, no? Bàsicament perquè són partits en forma de derbi, partits que aquí la classificació no es mira gens...
Jo ho prefereixo. Sí? Ara sí, sí, ara sí. Tal com està l'equip, que vingui qui tingui que vindre i els partits aquests contra els de dalt, anem a veure les cares ara. Jo tinc l'equip ara, tinc tot. Potser que falti el Ruben, però bueno. Igual perdrem algun, guanyarem, no sé el que passarà, però jo vull aquests partits ara perquè l'equip està bé.
Doncs així de clar ens ho deia el Manel. Jo els prefereixo ara, aquests partits.
Sí, sí, clar, té raó. Ara és el millor moment, ara va bé afrontar aquests partits, ell no, sé, no sap el que pot passar més endavant, i clar, és el moment, ara l'equip està bé i endavant.
I la qüestió, sobre la qüestió particular del fons d'armari, bé, ja ho han escoltat, ell continua creient que té el que té i que amb això ha d'anar endavant. La presència del juvenil també, destacada. Dissabte, per exemple, Loren era titular a la defensa.
I ho va fer bé.
Va sortir després, al tram final del partit, Mario, un altre juvenil.
Me va donar molt bona impressió aquest Mario a mi. Sí, me va agradar bastant. Va. És un jugador molt jove, però que si continua en aquesta línia, compte.
Em refermo una miqueta al que deia el Manel, no? Això és el que tenim i amb això anirem.
Sí, clar, és que...
Si això no vol dir que, home, se't presenti una bona oportunitat d'incorporar algú, però...
Clar, com li va arribar el cas del Guille, no?
Sí.
Un jugador que mira, se la va aparèixer aquí, que va anar molt bé i doncs que l'està aprofitant molt bé, no? Però si arriba un jugador d'aquest, sí, d'acord, endavant. Però si no, doncs tira del que té i el que té, doncs està fent una bona campanya.
En fi, una molt bona victòria la dels Sitges. 1-2 a Sant Cugat Sesgarrigues. Un Sitges que dissabte rebrà el Ribes.
Sí. Sí, sí.
Ribes que no arriba evidentment en el seu millor moment, però és un derbi.
Sí.
El Ribes tindrà ganes de puntuar i de començar a sortir d'aquesta difícil situació que té.
Sí, sí.
No acaba d'aixecar el vol al conjunt del Fernando Quirós.
No, li costa molt. De fet, molt bé, li falta enllaç entre la mitja i la part ofensiva. Ofensivament és un equip que té moltes mancances, que té jugadors que marquen gols però que no estan en el millor moment i doncs això està notant a l'equip, no? Jo penso que si el Sitges juga com acostuma a jugar aquí al Municipal i fa els partits com el que hem vist últimament, doncs el Sitges és molt superior al Ribes. Uh-huh. És un derbi, pot passar de tot.
Clar, aquí no val la classificació, però ho dèiem i li preguntàvem al Manel, no? Però aquí val l'estat de forma,
clar,
l'estat de...
Clar, clar.
El moment en què arriben aquests dos equips.
Clar, i el valor...
Si mires la classificació, evidentment, dius victòria clara del Sitges, però aquí no val això.
Aquí no val això perquè el Ribes es juga molt i els Sitges també.
Clar.
Vull dir, els punts tenen un valor molt important tant per uns com per l'altre.
Comencen ja a tenir un valor important. De fet, ho tenen tots, des de la jornada número 1. Però,
sí, però ara ja comença a picar.
Acabem primera volta, comencem segona, i aquí els punts ja tenen doncs, el seu valor, repeteixo.
Sí, sí, sí.
Clar, qualsevol punt que tu et deixes, resta.
I tenen
resten opcions.
I tenen en compte una cosa, que el Ribas rep juga el primer partit de la segona volta, si no recordo malament, va ser el primer partit que va jugar a casa, al camp del Sant Mauro,
Sí,
per això t'he dit que, Pitu, compta.
Compta. I el Sobrense, que ahir a la tarda rebia la Noia, ho parlàvem divendres amb el Xifra, típic rival de la zona d'Igualada, que mai saps com agafar-lo,
que
no
te'n
fa una de freda i una de calenta. No és un mal equip aquest de la Noia?
No.
No em va desagradar, és un equip que va intentar jugar sempre a la pilota, sortir des del darrere.
Sí.
El Sobrense, doncs, una miqueta en la seva línia, va tenir ocasions claríssimes. De fet, estem parlant d'un 1-0, però si avui doncs, destaquem que el Sobrense va guanyar 5-6-0, tampoc
no
estaríem fent cap bogeria.
Sí, sí.
Ahir va faltar, bàsicament, això, encert.
Sí, per mi va faltar això, encert. No, no va ser un bon partit.
Evidentment que no.
Aquest partit no va ser maco. Jo diria
típic partit d'hivern, de diumenge a la tarda, aigua dolç. Ambient fred, ambient gèlid, pràcticament. El partit tampoc acompanya, tot i que, repeteixo, l'equip va tenir ocasions molt clares.
Però fins a les que són les coses, ni el gol que va marcar o va marcar el Sobrense.
Un gol que va arribar al minut 16, una molt bona jugada, tot s'ha de dir, per la banda dreta, centrada d'Àlex Pérez i un defensor de la Noia se la ficava a la seva pròpia porteria. Pensàvem que aquest gol doncs, milloraria una miqueta el registre del Sobrense a nivell golejador. Repeteixo, ocasions
van haver, i de fet el Josu deia quan va acabar el partit, estaria preocupat si no, si l'equip no generés ocasions.
Sí, no, clar.
Després tu has estat encertat davant de porteria.
Exacte, a destacar és això, tu pots jugar millor, pots jugar pitjor, però crees ocasions, i això diu molt al teu favor. Si crees ocasions és que tens el gol allà, si després no tens encert ja és cosa de l'encert, no? Per això que jo penso que el Sobrense, ton i no jugar molt bon partit, va tenir moltes ocasions, i avui estaríem parlant, com hem dit abans, d'un 0-4-0-5, no passa res. El que passa és que pilotes clares que un altre cop entren, ahir no van entrar.
Ahir no volien entrar. Un Sobrense que ahir jugava sense davanter pur. Ahir va començar jugant en punta Toni Ruzafa, recordant doncs la seva etapa també de jugador juvenil. Molts, potser tants no, però uns quants canvis de demarcació de jugadors. Després el Toni va endarrer una miqueta a la seva posició, va jugar després el Raül més en punta. En fi, que no sé, tenim aquella certa sensació que el Sobrense està una mica orfe en aquest sentit, d'un sí. Punta a punta. Entre la baixa del Blas i la del Jonathan Portillo, que doncs ahir tampoc hi era perquè complia el segon partit de sanció, no sé, tenim aquella sensació que l'equip està una miqueta coix en aquesta part del camp, tot i que s'ha incorporat Carlos Chan, que també li pot donar també aquell puntet.
Sí, sí, sí. De fet, ara li falta un punta natural, no? Que ho té. Té un home com el Jonathan que pot anar molt bé de punta natural, però que ahir no jugava, i això es va notar. De tota manera, jo penso que totes aquestes variacions que fan Josu també són positives quan no tens un home fixa allà, no? Perquè le pots treure molt bé.
Sí, que s'ha d'anar provant, no? Una miqueta qui ofereix un millor rendiment.
Ahir vam veure de com a mitja punta el Jordi, que home, amb el Jonathan davant li pot anar molt bé. Vull dir, són cosetes que ell va tocant, aquestes variacions importants, que li pot anar molt bé al Sobrense de cara a aquesta segona volta, perquè queda molta competició.
Sobrense que acaba al camp del Riu de Villes, que començarà segona volta
al camp de la Penya
Jove. De la Penya Jove, és a dir, té dos desplaçaments consecutius, i després
va a casa, però no a casa, sinó al camp dels Sitges, al Municipal d'Aiguadol.
Sí, sí.
Que déu-n'hi-do.
Derbi.
Déu-n'hi-do. I potser és aquest derbi que no arriba en el millor... no moment, perquè és el millor moment dels dos equips, però no les millors circumstàncies, perquè clar, restar un punt a un de tots dos,
clar, vol dir restar opcions
a un equip sitgetà.
Sí, sí, en fi, probablement algú li interessa doncs aquest morbo de veure el Sitges i el Sobrense jugant a la mateixa categoria, però clar, si els dos equips donen la casualitat que estan lluitant per coses importants, aleshores aquí
clar, resta un, resta l'altre.
Sí, es fa difícil fer... D'entrada es fa difícil fer un pronòstic, és evident.
Sí, sí.
I després, doncs, evidentment...
Però me dóna la sensació que aquest partit no serà el partit de la primera volta,
No, el va guanyar el Sobrense molt clarament.
Però ha millorat molt el Sitges, sí, no és el Sitges de la primera volta.
No és el mateix. Probablement el Sobrense tampoc és el mateix.
No. Potser arriba, no sé, això ho diu Toni Muñoz, un xip més fort. Per mi, en joc, els Sitges que el Sobrense.
Probablement sí. Vinga, doncs escoltem el Josu, el míster del Sobrense, que d'entrada ens va dir que ell, el partit, en línies generals, li havia agradat.
Dec ser un entrenador raro, perquè a mi m'ha agradat el Sobrense. Crec que hem creat moltes ocasions de gol, el que, bueno, ens ha faltat ficar-les a gol, òbviament. Òbviament, no puc estar del tot content perquè hem fallat més avui que en tota la Lliga. Però, ostres, jo crec que el més just hauria sigut un resultat bastant al voltadet, O sigui, la primera part jo recordo 3-4 ocasions molt clares de gol i ens anem amb 1-0. Bueno, però és que la segona part ens hem quedat, jo què sé, un altres 3-4 ocasions molt clares de gol. Ells han tingut una. Era la por que tenia jo, que dic, bueno, tindran una i ja veuràs com algú faran.
Ah, t'ho volia preguntar, està mut el pitjor en aquest sentit?
Perdó?
Si està mut el pitjor.
Clar que t'ho penses, perquè ets crec que superior al rival, però el futbol té això, que en una jugada aïllada et poden crear perill, i ells sabíem que tenien ocasions ells volien crear ocasions de gol penjant pilotes. Llavors, clar, qualsevol penjada, doncs, bueno, doncs qualsevol pot crear problemes, i així ha sigut. Bueno,
Bueno, avui l'equip no ha estat encertat. Creus que es podria resumir amb això?
Jo crec que l'equip ha estat molt seriós. Hem tingut la porteria zero, que és important també per l'equip, i ens ha faltat ser una miqueta assassins dintre l'àrea, o sigui, deixar-nos de tonteries i fer gol. O sigui, moltes vegades pues, les ocasions de gol s'han de matar i no s'ha de col·locar un costellet o una basileta, no sé què. Bueno, però és igual, o sigui, jo crec que l'important és tenir les ocasions de gol. Si no es tenen, llavors dic, s'ha de treballar molt. Bueno, hem donat un passet de que hem tingut moltes ocasions de gol, però no les hem sabut materialitzar. Jo amb l'equip estic content avui. Estic content perquè crec que ho han donat tot, crec que veníem d'un paró amb un equipet que, bueno, té cosetes per donar un susto, i bueno, ho hem tret endavant, que era l'objectiu d'avui.
Fins a quin punt tu creus que a l'equip li pot arribar a afectar el fet de no jugar sense un davanter pur?
Li pot afectar? Et diria jo que...
O sigui, per tu és un problema a l'hora de confeccionar l'equip, perquè avui hem vist que el Toni ha començat de davanter, després bueno, has anat introduint diferents variants, avui hem vist molts moviments de posicions.
No, tampoc ha sigut molt, ha sigut endavant, algun moviment endavant. Era més que res per buscar coses diferents amb la defensa d'ells. Primer ha sigut el Toni, que era més... És un jugador més de recorregut, de treball. Bueno, el gol ve d'un control que fa el número 20, que el Toni li treu, obre a banda i fem gol. Llavors, això és el que buscàvem. Pues un tio que treballés a dalt per crear ocasions de gol pels que vinguessin de darrere. I el tio ho ha fet. Després buscàvem, pues, una vegada ja estem cansats els rivals, pues, matar amb el Raül, matar amb el Denis i a última hora amb el Chan. Hem tingut les ocasions. El Denis ha tingut un xut de lateral, el Jordi ha tingut 3 o 4 arribades bastant clares, el Chan ha tingut un parell, a l'Abril ha tingut una molt clara primera part que s'ha quedat sol amb la porteria buida i l'ha tirat fora, ha tingut un parell d'entrades laterals i el Raül ha tingut un parell també. Crec que l'objectiu l'hem aconseguit. El que passa és que, bueno, mires el marcador i dius, bueno, 1-0, sí. I de rebot, bueno, també. Bueno, són d'aquests partits que passen aquestes coses, però l'important és guanyar-ho.
Millor la primera part o la segona?
Jo crec que ha sigut bastant regular el suborens avui. Crec que, excepte els 5 últims minuts, que ens hem tornat bojos i que no hem sabut parar el partit i dir, no es juga més a futbol i que fora... perquè ara ja no es pot jugar, del minut 45 al 48 no es pot jugar, fora, 1-0 i cap a casa. Jo crec que ha sigut bastant equilibrat tot el partit, hem controlat tota l'estona la possessió de la pilota, hem sabut contraatacar i hem sabut atacar quan ells estaven estàticament, perquè en canvis d'orientació els hi han creat molts espais, moltes ocasions de gol, sobretot amb l'Àlex i amb l'Abril, la primera part, ha sigut un punyal, o sigui, jo em recordo 3 o 4 canvis d'orientació del Jordi, del Chan, de l'Edgar, d'un costat a l'altre, deixar sol els jugadors. I la segona part també, ha sigut una miqueta diferent, perquè teníem jugadors d'un altre tipus, llavors pues, potser sí que era més contraatacar, però crec que el pes del partit l'hem portat nosaltres quasi tota l'estona, excepte els últims 2 o 3 minuts que ells han penjat pilotes, i bueno, i que jo deia, ja veuràs tu com ara, pues, qualsevol rebot o qualsevol història, pues bueno, a veure si ja ho veuràs. Bueno, per sort no ha sigut així.
Ja sóc, què esperes de les noves incorporacions?
Nova. No? Carlos Chan, no?
Hi ha, segons tenim entès, una segona incorporació. No sé si està fet o no està fet.
Ah, sí?
Sí.
Quina?
Didac, pot ser?
Ah, bueno, no ho sé, la veritat. Jo sé que...
Confirma o desmenteixo?
No, desmenteixo totalment.
D'acord, ja està.
Jo vaig parlar amb ell l'altre dia, em va dir que li agradaria venir, però d'aquí a que vingui, no ho sé. Jo, ell és jugador d'un altre equip i si ell no dona el pas de dir jo no vull jugar en aquest equip, vull anar al Sobrense, jo no vull ficar-me en cap problema perquè jo amb l'Amunia em porto molt bé, o sigui, jo no vull tenir cap problema amb ells. El Carlos Chans pues, ja és un fet. Avui ha debutat, l'altre dia va jugar a la Muni i va estar bastant bé, el que passa és que està per lo que està pues, per ajudar als finals dels partits i agafar forma. Però bueno, té el que heu vist. Pues té les faltes, les corres, pot tirar bé, també. És un altre jugador que es pot ajudar, que només teníem el Jordi, que el Jordi havia de treure tot, i al final, clar, li poses una pressió a un jugador que no pot ser. Bueno, ara tenim un altre, que també és un tio que sap treure les pilotes parades molt bé i té aquesta arribada. Ha tingut, sense estar massa en forma, ha tingut dues ocasions de gol. Bueno, ja és això.
Bueno, acaba la primera volta setmana que ve al camp de Riudebitlles. I després es veu una miqueta un petit turmalet, és un altre dels tòpics, jugaven, sembla, si no m'equivoco, Penya Jove i Sitges.
Bueno, la veritat és que...
Com afronta l'equip una miqueta...
No, jo crec que primer...
Aquest final de Lliga, de primera volta...
Primer hem de pensar Riudebitlles. I Riudebitlles no serà un partit fàcil a casa seva, perquè ve de perdre avui 5-0, ahir 5-0, i segur que serà un rival super complicat a casa seva. A casa seva, i aquí quan vingui, però a casa seva ara. Llavors, primer hem de pensar en això, després ja pensarem en la Penya, després ja pensarem en els Sitges, que si no seria una falta de respecte al Riudebitlles. Primer hem de treballar el partit del Riudebitlles, hem de tenir a tota la plantilla al complet, com l'hem tingut aquesta setmana, per poder afrontar el partit, i a partir d'aquí anar pas a pas i bona lletra.
Home, a Riudebitlles ja podrà comptar també amb el Jonathan, no?
Sí, tota la plantilla era això, clar.
Ja, recuperem, no, pregunto, perquè com tenia dos partits...
Sí, avui era l'últim, sí. Bueno, ens falta el Galetti, però el Galetti està per llarg, perquè com estava fora de viatge, pues, bueno... Ja. Però sí, en principi, la setmana que ve comptem amb tots. En principi, que jo sàpiga, ningú s'ha fet mal avui ni res, algun cop, però en principi no s'ha fet mal ningú, llavors pues, en principi podem comptar amb tots, i a partir d'aquí intentarem posar els millors per intentar guanyar allà a Riudebitlles.
Doncs això, que el Sobrense afrontarà almenys aquests propers partits, Toni, amb la plantilla completa.
Sí.
No es descarta que puguin arribar algun que altre jugador, com li preguntàvem ahir al Josu, de moment la situació és la que és, però no descartem que el Sobrense pugui incorporar algun jugador.
Sí, el que passa que
no
si...
No es tracta tampoc de dir noms ni aquestes coses, però...
Si incorporen algun tindrà que marxar, no?
Sí, perquè parlem d'una plantilla que és àmplia en aquest sentit.
Molt àmplia, molt àmplia.
Però bé, tot el que sigui sumar, crec que és interessant per un Sobrense que, com ens deia el Xifra el divendres, home, ha d'estar aquí dalt.
Sí, clar, és que té que estar el Sobrense, doncs té que estar el més alt possible, anar, si volen, una miqueta de tapat, i a l'hora de la veritat, doncs, demostrar l'equip que és.
I també, com dèiem, ho deia el Josu, primer hem de pensar en el Riudebitlles, un Riudebitlles que ve de perdre 5-0, de rebre un correctiu important amb les Roquetes, després ja pensarem amb la Penya Jove i més tard ja pensarem amb el derbi amb els Sitges.
Sí, clar, jo penso que aquesta setmana que té que treballar és aquest partit, no serà fàcil, el Riudebitlles és un equip molt complicat, que és capaç de lo millor i de lo pitjor, i te pot complicar la vida. I a més el Rubí ha estat un equip que últimament el Sobrense no li va del tot bé.
En qualsevol cas, partit al camp de Riudebitlles, partit difícil, segur.
Sí, segur. Això és segur que serà molt difícil, que no serà fàcil i que tindrà que treballar molt el Sobrense per guanyar aquest partit.
Molt bé, deixem el futbol, obrim plana poliesportiva. Avui ens passem de l'hora, però creiem que l'ocasió s'ho mereixia amb la valoració sempre positiva de la mitja marató. Això ens ha fet una miqueta passar-nos del temps, però repeteixo que l'ocasió bé s'ho mereixia. Obrim, com dèiem, plana poliesportiva, encara hem de parlar de bàsquet i d'hoquei. Parlem de bàsquet perquè hi havia derbi ahir a la tarda al pavelló del Garraf. Vilanova i la Geltrú s'enfrontaven al Club Esportiu Vilanova i al Club Bàsquet Sitges. Un Vilanova, com dèiem divendres, que venia d'una bona ratxa de guanyar els seus 5 últims 7 partits, però... Amics, el Sitges està molt fora aquesta temporada, és el líder indiscutible de la categoria, conjuntament amb el Morell, i el Sitges, tot i que tenia baixes importants, com principalment la d'Edu Piñero, doncs es van dur el derbi, va guanyar per 71-90 el conjunt de Fermí Sánchez, un partit que ja va dominar de bon començament. El primer parcial que es va aconseguir imposar per 16-26, també va guanyar el segon 20-26, això vol dir que va anar al descans amb un avantatge prou còmode de més 16-36-52. Va tornar a repetir èxit al tercer període amb un parcial de 14-22, sí, en el darrer tram de partit, en el darrer quart, la Vilanova sí que va poder mig maquillar el resultat amb un parcial de 21-16. I cosa també important, aspecte important, i és que tots els jugadors del Sitges van acabar anotant. Màxim anotador, Marc Sabater, 23 punts, però també podem considerar i destacar amb els 19 punts que van anotar, per exemple, Xavi Sabater i Mauro Pérez. En fi, tots els jugadors del Sitges van aconseguir anotar, i el Sitges que s'enduia, com dèiem, al derbi gràcies a aquest 71-90 que el continua refermant al capdavant de la classificació. Atenció, perquè el Sitges se tancarà la primera volta de la Lliga rebent aquest proper dissabte amb el pavelló de Vinsbens el Morell, l'altre gran favorit per aconseguir l'ascens de categoria, un Morell que en aquesta última jornada va guanyar 80-70 al Viladecans Sant Gabriel, el cué de la classificació. Per tant, partit no decisiu, però sí molt important, com ens deia el propi Mauro Pérez el passat divendres, per començar ja a aplanar una miqueta el camí de cara a la segona volta i per acabar de consolidar aquesta gran aspiració, que no és una altra que aconseguir l'ascens de categoria. La cita, com dèiem, aquest Club Bàsquet Sitges, Club Bàsquet Morell, el proper dissabte al pavelló de Pinsbens, gran partit a partir de 4:45 de la tarda. Amb dos equips arriben amb un balanç de 13 victòries i una única derrota. El món del bàsquet també ens deixa, per cert, la derrota de l'equip femení, del sènior femení, que va perdre dissabte a la tarda 47-59 davant el Barça. El conjunt femení que es despenja una miqueta del cap de la classificació. En qualsevol cas, tenia un compromís doncs difícil el Club Bàsquet Sitges femení, en repetim, aquest 47-59 davant el Barça. Resultat negatiu, però en qualsevol cas el Sitges que continua en aquests llocs de la classificació, en aquests primers llocs, si no m'equivoco, el conjunt femení del Sitges és ara quart a la classificació. I hem de parlar també d'hoquei patins, d'un altre resultat, d'un empat a 4, Toni, el sènior de segona catalana del Club Patí, que, com dèiem, igualava amb el Lleida del Picat.
Sí, era un partit complicat, el Lleida del Picat, per mi, i a més, després de lo que es va veure al pavelló de Pinsbens i en tot el que està portant aquest equip, és un dels favorits a pujar aquest any, doncs té un bon equip, està molt ben recolzat des de fora, amb jugadors que estan en l'equip més alt, i doncs, clar, va ser complicat, però al final va aconseguir el que es volia, seguir invicta aquí a Pinsbens.
Sí, de moment aquí doncs no s'ha perdut cap partit, és important aquest aspecte del Club de Sitges, però si mirem els números, l'equip sitgetà s'ha despenjat una miqueta d'aquest grup que et davanter.
És que
no dic això perquè, clar, el Patí Vilafranca és líder amb 30 punts i el Sitges és 8 en aquests moments amb 23. Hi ha un coixí de 7 punts.
7 punts. Aquí tindrien que comptabilitzar 3 punts perquè té un partit menys.
Compte el Club Patí Vilanova, també. I el que Patí va guanyar 3-4 a la pista de l'Andorra, una pista complicada.
Sí, sí, el Patí Vilanova.
I s'ha col·locat segon amb 29 punts, eh?
Sí, sí, és un equip...
Doncs, després que... tenim un grup d'equips com el Montbui, com el Lleida del Picat, com el Casal l'Espluga, tots aquests equips que acabo de dir amb 26 punts, l'Andorra amb 25, l'Amposta amb 25 i el Sitges, com dèiem, en aquesta zona mitja de la classificació amb 23.
Sí, és que quan ja començava aquell campionat ja ho parlàvem, no? El Sitges ha tingut la poca sort de caure en un grup molt igualat.
Molt difícil.
Molt difícil, molt que n'hi ha molt bons equips, que n'hi ha equips que tenen primer equips i que això beneficia molt a aquests equips. I clar, si ja està allà lluitant, jo penso que la campanya que està fent és molt positiva. A casa no s'ha perdut cap partit, això és molt important. Passa que a fora és molt complicat i bé, veurem què passa a la segona volta, però n'hi ha equips que tenen molt de material.
Classificació aquesta virtual, ja. Virtual, perquè clar, sí. El Club Patí
Sitges li falta un partit.
Li falta un partit amb la llei de llista.
Clar, per això...
Són 23 punts, però podrien ser perfectament 26. Clar, és que... En el millor dels casos.
Clar, és que...
En el pitjor dels casos et quedes com estàs.
si vas a comptabilitzar els punts que tu has perdut a casa, has guanyat, tan sols has perdut dos punts. Això vol dir que aquest partit lo pots guanyar i bé. Doncs clar, si tens que comptabilitzar aquests punts, són tres punts més.
Uh-huh. Hores d'ara, perquè ens fem una idea, el Lleida llista és... 2, 3, 4, quart per la cua amb 11 punts.
Per això,
no
per això que tampoc és un equip que te pot apretar molt a casa, i més aquí a Pisbens, on l'equip està força bé. Per això jo, si comptabilitza aquests 3 punts que pots guanyar, doncs clar, estaríem parlant d'un Sitges més a dalt.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, com dèiem, passem de les 9, per tant, és hora d'anar acabant. Passem del temps, però ens disculparan. Avui teníem, com es diu vulgarment, teníem teca, eh? Ja no és analitzar simplement la jornada esportiva, futbol, bàsquet, hoquei, el que sigui, sinó doncs, considerar el gran èxit també que ha suposat aquesta 30a edició de la mitja marató de Sitges i el segon quart de marató. Aquesta setmana també, com dèiem al principi, farem balanç ja una miqueta més... no tan genèric, sinó més particular amb la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Sitges. Toni, ho deixem aquí, gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, i a vostès també que passin una bona setmana. Si ens volen retrobar, doncs estarem aquí el dimecres a la tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé, gràcies per la seva atenció i que passin una bona nit. Adéu-siau.